Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. El ple aprova els plecs de clàusules que regularan contractes de serveis bàsics com el subministrament d'aigua potable o l'enllumenat públic. Va ser l'última sessió ordinària de l'any, on s'aprovava també l'última modificació de crèdit i una sol·licitud a carreteres perquè estudiï la millora dels accessos a la carretera de Viladamat, sobretot en punts com l'accés al cementiri tanatori o l'accés al camí de Cinclaus. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com el d'avui. El projecte Sèpia passa després de 4 anys a mans dels pescadors. Aquesta prova mantindrà el suport del projecte Sèpia, el qual continuarà amb la seva tasca de conservació, divulgació i sensibilització ambiental. Torna la mostra de cuina de Nadal. Ahir se'n va fer la primera sessió, aquest vespre a la segona, una de les activitats tradicionals en els dies previs al Nadal, on hi participen tant cuiners professionals com cuiners amateurs. La primera jornada comptava amb prop d'una trentena de participants. La Biblioteca de l'Institut del Pedró engega la segona edició del concurs Juga-t'ho, amb el qual vol promoure el gust per la lectura entre alumnes i població en general. Aquesta setmana s'ha publicat la segona prova, que gira entorn del món de la novel·la gràfica. Recull d'agenda d'activitats de la setmana, molt marcada pels concerts de Nadales, taller solidari, el concert solidari en música, Music for Food, a la Sala Polivalent, les quines al CER i tot allò que comporta la setmana prèvia del Nadal. Meteorològicament parlant, estem immersos en unes jornades amb núvols abundants i un ambient humit i molt temperat, ben atípic pel mes de desembre en què ens trobem. Us deixem ara amb la segona hora del magazín El Far, el magazín de mar que fem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. En aquesta segona hora avui connectem amb Andalusia, amb trucada a Inés Domínguez de l'Associació Andalusa de Dones del Sector Pesquer. D'aquí uns minuts, a la secció d'En Profunditat, farem balanç de 2019 amb Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat. Ja en la recta final, secció d'efemèrides, avui parlant del bombardeig del submarí italià que va atacar dos vaixells en aigües catalanes. D'això en fa 83 anys. Va ser el Nadal del 36. En parlem amb l'historiador Adrià Cabezas. I el preu del peix sabrem com ha anat avui a la confraria de pescadors de Palamós. Al punt de les 6, l'actualitat local, més el programa de llibres, els oficis del llibre amb Judit Covenya. Al punt de les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Nexe Vespre i les veus de l'Ali Giné i Montse Manent, amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals Chelsea Hotel i Ruta 66. A les 11, reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i altra volta en la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Encetem la segona hora de programa i ho fem posant el focus a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest matí hi ha hagut una reunió important, una reunió a la qual s'ha posat damunt de la taula la regressió de les platges de l'àrea metropolitana. Poca broma, perquè L'àrea metropolitana inclou des de Badalona, de fet, han mirat des de Montgat, tot i que Montgat ja és Maresme, però han mirat des de Montgat fins a la zona del Garraf. Fent allò que moltes vegades hem reclamat, que els problemes de l'estiu s'abordin a l'hivern, no s'abordin al propi estiu, perquè llavors mai som a temps. I en aquest sentit, una taula d'experts ha estat, d'alguna manera, posant les bases de què es pot fer per frenar la regressió important de la majoria de platges, sobretot d'algunes molt, molt concretes. En parlem amb el senyor Daniel Palacios, que és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Palacios, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I és que sembla que, per exemple, bones notícies, la platja de Sant Adrià del Besòs, la regressió no és la més significativa o no és la més important, però en canvi el Garraf, sí, la platja del Garraf va retrocedir a marxes forçades.
Doncs la platja de Sant Adrià, de fet, ha crescut una miqueta, fins i tot.
És a dir, que no només no decreix, sinó que creix, eh?
Sí, perquè, bueno, estem a prop de la zona, a dues bandes de la desembocadura, i pensem que sí que arriba una certa quantitat de sorra, que és el que fan, o feien habitualment els rius que portaven aquest material fins al mar, i per això tenim les platges. No?
Què han fet aquest matí, bàsicament?
Doncs mira, el que s'ha fet és presentar una sèrie d'estudis. Un d'ells és un estudi de variació del volum de la sorra entre 2013 i 2017, que continuarem fent els propers anys, i que, bueno, que demostra que la percepció que tenim de reducció de platges no és només una percepció, sinó que es tradueix realment en una pèrdua molt important de sorra en molts municipis.
Per tant, la voluntat futura és aturar aquesta regressió, és a dir, aturar aquesta pèrdua de platja.
Sí, dins de lo possible, perquè tenim molts factors en contra. Tenim una artificialització del territori molt important, amb dics, amb ports, amb tot el que la sorra que ja no arriba al mar pels rius a causa dels embassaments o de la urbanització. També un factor de canvi climàtic que comença a notar-se, i per això estem fent els primers estudis per veure quines serien les opcions, unes opcions intentem que amb menys impacte ambiental que les tradicionals d'escullera, per veure d'intentar mantenir el major temps possible aquestes platges funcionals.
De fet, es posa damunt de la taula novament la instal·lació d'aquests dics submergits geotèxtils, és a dir, aquesta mena d'espigons que es van provar malgrat i no van funcionar i que es provarà si a la seva zona funcionen.
Sí, bueno, a malgrat es van provar aquest tipus d'element, és aquest tipus perquè és un geotèxtil, però després hi ha diferents formes de col·locar-lo, no? Nosaltres ens hem fixat en una experiència que ha estat bastant exitosa al sud de França, a Set, amb una platja de característiques similars a les del Delta del Llobregat, per exemple, i que els ha funcionat bastant bé. Això més que una escullera, el que seria faria la funció d'unes les barres de sorra que tenim al fons del mar, al Delta del Llobregat, per exemple. Aquestes barres fan l'efecte de trencar les onades. Són barres submergides que no es veuen, no són la que hi ha més propera a la costa, no es veuen, i trenquen les onades quan hi ha temporal important. I aquest biotèxtil seria col·locat en paral·lel a la platja, no en forma de perpendicular, no en forma d'espigó.
Doncs
ara seria un mateix material, però una actuació diferent.
En tot cas, clar, en platges com, per exemple, Sant Adrià, on hi ha la desembocadura del Besòs i, per tant, arribada de sediments, a la platja creix. En platges com les del Garraf, on el port de Barcelona és un escull a superar i el Llobregat, bueno, baixa com baixa, doncs és un problema que esperem poder resoldre amb aquests espigons, no?, i amb aquests sistemes.
Bueno, més que resoldre, a mi m'agrada més la paraula mitigar, perquè solucions en aquest sistema tan complex i amb els factors que tenim són difícils, però sí, jo crec que podem almenys intentar fer coses i jo crec que hem d'actuar per mantenir la platja el màxim possible. No intentarem recuperar les platges que teníem fa molts anys, però almenys que el que tenim ara ho mantinguem en la mida de lo possible.
En tot cas, aquest 2020 faran una altra anàlisi sobrevolant les platges, amb fotografies, amb imatges que superposaran a les que ja tenen, i a partir d'aquí anirem calculant una mica la magnitud de la tragèdia, que deia aquell, l'escriptor. Li agraeixo molt que ens hagi atès i estarem atents a les novetats que ens puguin fer arribar, senyor Palacios. Moltíssimes gràcies.
Perfecte. Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda. És el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona qui ens ha avançat aquesta feina que s'està fent i que esperem que tingui, aquesta sí, alguns resultats positius. Així hem començat aquesta segona hora, però ens quedem al mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I és que la pesca ens preocupa. De fet, no estem explicant res, és a dir, o no estem descobrint res, cada tarda parlem de la pesca. Ens preocupa en tots els aspectes. Ens preocupa pel que significa, pels problemes que està tenint, però també per la projecció que té de futur. Ho dic perquè sempre parlem de la pesca i de la Mediterrània amb clau de drama. Ho és, tenim molts aspectes per preocupar-nos, però bé, també tenim molts aspectes per ser optimistes. I avui en volem parlar. Jo crec que no hi ha millor persona per fer-ho que el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, el senyor Sergi Tudela, que està avui acompanyant-nos. Senyor Tudela, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Un plaer poder compartir amb vostè aquesta estona de ràdio i poder reflexionar sobre els grans reptes que té la pesca del nostre país per endavant, i no només de la pesca, també parlem d'altres qüestions.
Sí.
Però som acabant un 2019 que obre les portes a un 2020 on hi ha canvis molt importants.
Ha estat un any molt, molt intens, i de fet estem en un període de canvis permanents, no? La qual cosa no és necessàriament negativa. És a dir, penso que era necessari, diguem, d'alguna manera, una sotregada tot plegat per repensar el model, cap on anem i com hi anem, no?
De fet, m'agrada molt la paraula model. Avui precisament en parlàvem amb gent del món de la sostenibilitat, no? Perquè el model pesca és un concepte nou. Fa 15 anys, o fa 10 anys, o 12 anys, no existia aquest model. És a dir, el pescador era un treballador primari que se n'anava al mar, tirava les xarxes, intentava treure el màxim que podia i per guanyar-se la vida, i aquí estava tota la complexitat de la història, no? I avui en dia parlem del model de pesca, parlem de la responsabilitat del món de la pesca, parlem de que han buidat els mars, quan de fet aquesta pobra gent, i ho dic amb sentiment, l'únic que han fet durant molts anys és intentar guanyar-se la vida.
No, aquest punt és clau, és a dir, el que nosaltres hem perseguit des del començament és precisament desenvolupar un model propi de pesca o de gestió pesquera, més aviat, no? Diguem, de responsabilitat col·lectiva a Catalunya, no? I jo crec que avui dia podem dir que existeix un model de pesca català conegut a fora, que òbviament necessita temps d'alguna manera, doncs, per recuperar els ecosistemes, per recuperar els recursos, per assegurar la continuïtat de l'activitat, perquè és també pren temps, és un sistema, la pesca és un sistema, no?, que quan diguem que s'ha de reequilibrar d'alguna manera, no? Però penso que important és saber on anem, quin model tenim, i jo crec que això ho tenim a dia d'avui.
Clau, el que s'ha demanat des de la seva direcció, sí, i és que siguin les cofradies les que, de sí, cara ja de manera imminent, puguin gestionar tot el que té a veure amb la reducció de l'esforç, amb la gestió dels dies de pesca, etcètera, etcètera.
Portem més de 2 anys treballant sobre aquest nou model de gestió de la pesca d'arrossegament a la Mediterrània Occidental. És molt llarg el nom, però és essencial. Per nosaltres és l'espina dorsal, és a dir, la pesca d'arrossegament, doncs, és la que concentra una part molt substancial dels desembarcaments totals de Catalunya, no la majoritària, que és la d'encerclament, però sí, molt, molt important, però sobretot a nivell de valor, no? Per tant, és l'espina dorsal, diríem, de la pesca de Catalunya. Brussel·les, des de fa més de 2 anys, ha decidit que el Mediterrani vol experimentar una nova manera de gestionar la pesca d'arrossegament. A quina zona? Al Mediterrani Occidental, perquè aparentment són millors alumnes que en altres zones del Mediterrani. tenir, no? Per tant, és educat. I portem 3 anys, primer, intentant que aquest reglament europeu respongui a les nostres necessitats, a les nostres expectatives. Això ja ho hem aconseguit, aquest reglament europeu ja està publicat, ja està en vigor, de fet, i ara estem en una fase potser tan o més important, i és que ara cada país, cada estat, l'estat espanyol, França i Itàlia, han de fer els deures interns i acabar de posar-hi la lletra petita. I és aquí, en aquest moment, on ens trobem, perquè a partir de l'1 de gener, diguem, de l'any 2020, doncs hi haurà un nou sistema de gestió basat en jornades anuals màximes, no? I ara la qüestió és com les gestionem, aquestes jornades.
I com les gestionem?
Doncs, evidentment, nosaltres creiem en la cogestió. El nostre model, que dèiem abans, clarament és el de responsabilitat col·lectiva, la cogestió. Tenim unes estructures del sector molt assentades, no?, tradicionals, que són les confraries de pescadors, que a casa nostra, a Catalunya, en altres territoris, potser no tant, a Catalunya són fonamentals i funcionen bé, i volem que el poder de gestió d'aquests dies els tinguin les confraries de pescadors. És a dir, que puguin fer una gestió conjunta d'aquestes jornades de pesca, amb una visió, no?, doncs de mercat, una visió bioeconòmica, perquè gestionen les llotges també, no? Per tant, han de tenir en compte el recurs i també, òbviament, la comercialització. I això, doncs, ja gairebé hi som, ara mateix.
Aquesta és una preocupació essencial, clau, del sector de l'arrossegament, és a dir, com se'n sortiran a partir del dia 1 de gener amb la reducció de l'esforç, i ho expliquen en números, diu, si nosaltres... el nostre benefici és d'un 10% de tot el que pesquem i ens fan reduir un 10% l'any vinent i ens quedem sense benefici, però és que de cara al 2030 és un 40%. Per tant, ja no serem sostenibles.
Això tampoc és ben bé així, no és lineal, no és lineal, i òbviament el que hem de fer és fer les coses tan bé, tan bé, que de fet, com que és un sistema progressiu, no?, que no calguin ja, diguem, reduccions dràstiques en el futur, però per això vol dir que ho hem de fer molt bé, i jo crec que tots ens ho hem de prendre seriosament, i jo crec que el nostre sector ho té molt assumit, això. Ara, nosaltres hem tingut, ara mateix, o tenim en aquest moment, en les negociacions amb l'Estat, 2 línies vermelles importants, no?, d'una banda, aquesta possibilitat de que es pugui fer una gestió col·lectiva, i això ja està, Madrid ja ha dit, ja tenim un esborrany de l'ordre, que diu que sí, que es podrà fer.
El nou govern també, de Madrid.
Bé, en aquest moment tenim la mateixa és la mateixa administració en aquest moment, no? A més, va molt ràpid, aquesta ordre es pretén, tenim un esborrany sobre la taula i es pretén aprovar-la l'abans possible per tal de que, com abans possible, el 2020 ja tinguem el nou marc normatiu, Per tant, això ja ho hem aconseguit. El que passa és que nosaltres volem que s'incentivi aquesta gestió col·lectiva. Madrid ens està posant una xifra sobre la taula d'un 2% de dies per incentivar. Nosaltres pensem que s'ha d'incentivar molt més, estem demanant un 10%, ara estem una mica amb els serrells, no? Un altre aspecte important és que la nostra gent, el nostre sector, ha assumit una política de vedes voluntàries. És a dir, el nostre sector voluntàriament ha decidit que el 15% dels dies anuals que podria sortir a pescar, en lloc d'anar a pescar, aquells dies que eren seus, tradicionalment, al llarg de tots aquests anys, els hi ha donat el recurs perquè es recuperi, en forma de vedes, no pescant. I el que volem és que això es tingui en consideració i es compensi ara, a l'hora de repartir els dies.
Es compensi en dies o es compensi en diners?
No, es compensi en dies. És a dir, ara el que no ens semblaria just és que altres territoris de l'Estat, per exemple, on el sector no ha fet vedes, sortissin en 20, 30 o 40 dies a l'any, com a resultat precisament de no tenir en consideració, doncs, aquest fet, no?
Ara que em parlava d'aquesta negociació a Madrid, deixem preguntar-li per les vedes.
Sí.
I precisament pels diners, perquè és una de les queixes dels armadors. Fem vedes i no ens les paguen. Sé que vostès des de la Generalitat han fet un esforç i han avançat alguns diners d'anys endarrerits, però aquesta és una problemàtica que està damunt de la taula també.
Sí, el que podria comentar és que, i això ho podem dir per l'esforç que hem fet també des de l'administració catalana, no? Som l'únic territori del Mediterrani, l'única administració autonòmica que ha pagat les vedes de l'any 16, 17, 18 i 19. Els pescadors, no hi ha cap altre que ho hagi fet, i això ha requerit un esforç. Tenim un model disfuncional recentralitzat des de l'Estat. Abans no era així, ara sí. És a dir, nosaltres el que fem és administrar unes vedes, uns fons, que no són pas nostres, són fons de l'Estat, no? Aleshores, clar... prenem com a exemple les vedes del 2018, no? Uh-huh. Durant tot el 2018 no hi va haver un compromís financer de l'Estat per pagar les vedes. Aquest compromís financer ha arribat al 2019. Per tant, clar, nosaltres no podem ni tan sols avançar el pagament si no hi ha un compromís financer ferm de l'Estat. I si arriba un any tard, doncs no podem fer res, no? En aquest sentit, de totes maneres, haig de dir, que ja ens hi hem posat al dia. Aleshores, estem demanant a l'Estat un replantejament, una descentralització d'aquesta gestió perquè sigui més efectiva, i al capdavall el que ens interessa, els diners no són ni de l'Estat ni de les autonomies, diguem, han de ser, no?, han de revertir el sector.
Ara en seguim parlant. Avui sí. parlàvem a la redacció amb la companya, ens explicava, la Isabel, comentàvem la complexitat del sistema pesquer. És a dir, Europa, el govern espanyol. La Generalitat, les entitats, la Comissió, el Parlament, la Merluza, el Sonso, la Demersal, el no sé què... No es pot simplificar? I ho dic perquè... El propi pescador es perd, també.
Sí, però penseu que tinc... Estem totalment d'acord, Tot allò que tendeixi a la simplificació, benvingut sigui, Tenim una complexitat de jurisdiccions, ja, molt... Al mar, quan posem els peus a l'aigua, aquí entrem en un terreny molt complex de jurisdiccions, no? I això ja implica, com bé dius, no? És a dir, tenim una dimensió, per exemple, europea, perquè és una política europea, la pesca, no? I de vegades els nostres pescadors, fins i tot de petita escala, no?, d'arts menors, els costa entendre, escolta, és que aquesta pesquera que feu vosaltres, que us sembla que és d'estar per casa, això és una pesquera que nosaltres, per exemple, si hi ha un pla de gestió europeu que penja d'un reglament europeu, nosaltres hem de reportar a Europa, i a Europa hi ha uns senyors científics del Comitè Científic Tècnic i Econòmic de la Unió Europea que es reuneix de tant en tant i que avaluarà com vosaltres esteu gestionant. Per tant, això, tens raó, és cert, hem de tendir cap a aquesta simplificació, sí, però és veritat que costa molt en raó d'aquesta complexitat de les jurisdiccions.
Per cert, hem parlat de l'arrossegament. Sí. Que ha posat a prova unes portes a la zona de l'Empordà, en concret a Palamós, unes portes flotants que no... Ho dic perquè l'arrossegament sembla la bèstia negra de la pesca a la Mediterrània, Fora de la Mediterrània no, però és la que tothom apunta com a responsable de malmetre el fons marí, de sobreactuar, de carregar-se moltes espècies. I confia en aquestes portes?
És que no és que hi confiï. El que haig de dir és que estic molt satisfet. És a dir, aquestes portes, a més, s'han finançat a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, que gestionem nosaltres, i ens en sembla una de les millors inversions que hem pogut fer, no?, per reduir l'impacte de la pesca sobre el medi, no?, i sobre els recursos. És a dir, aquestes portes, perquè l'oient ho entengui, les portes són unes estructures de metall que pesen molts quilos, i que normalment fan un solc sobre el fons, no?, perquè s'arrosseguen sobre el fons. Aquestes portes que ara s'estan provant i que s'estan instal·lant ja, hi ha moltes embarcacions que ja que les tenen, són portes pelàgiques que no toquen el fons, no? És a dir, volen, voladores, que diuen ells, portes voladores, i serveixen per mantenir la boca, la gola de l'art ben oberta, no? I funcionen molt bé, fins al punt que els pescadors que les han provat diuen, escolta, és que estic estalviant-me un 20 i un 25% de consum de combustible, ara mateix, fent el mateix esforç de pesca, no? La meva rendibilitat, és per això que abans dèiem, escolta, menys dies de pesca vol dir necessàriament reduir guanys. No necessàriament, podem fer moltes coses, no? Comercialitzar millor o fins i tot reduir costos, i això, òbviament, aquestes portes, a més de no malmetre el medi, i també contribueixen, doncs, això, no?, a millorar el rendiment econòmic del sector.
Parlant de reduir costos, hi ha una obsessió, jo crec que justificada, per part de les entitats de les ONGs, al voltant dels FEM, dels fons al sector pesquer.
Sí.
Que no vagin a canviar motors ni que vagin a modernitzar vaixells, sinó que en tot cas vagin en coses com camarots i aquest tipus. I aquí alguna vegada hem reflexionat sobre per què no passar-nos a l'elèctric, per què no passar-nos a l'híbrid.
Sí.
És a dir, per què no modernitzar una flota que és vella, perquè la nostra flota, la flota catalana, és una flota vella. Per què no?
Brussel·les, diguem que ha fet unes polítiques erràtiques en el passat, i això no sóc jo que critica, sinó que ells mateixos han fet aquesta autocrítica, es pot trobar escrit, no?, en les seves avaluacions dels programes estructurals anteriors, no? Clar, que han passat de períodes en els quals s'ha incentivat la construcció i, per tant, l'increment de capacitat de pesca, i períodes, de vegades amb pocs anys de diferència, en el qual el que s'estava potenciant amb diners dels contribuents era precisament desballestar aquelles embarcacions que s'havien construït feia 6 anys, no? Per tant, d'alguna manera, hi ha por a tornar a repetir aquest esquema de incrementar la capacitat del sector. Aleshores, és una por una mica que d'alguna manera ha quedat en el DNA ara mateix de la Comissió Europea, no? I és cert que hauríem d'entrar, és a dir, hi ha molts matisos aquí, molts grisos, entre el blanc i el negre hi ha molts grisos, no? El Mediterrani, on tenim un problema, per exemple, de relleu generacional, no? És a dir, perquè no podem contribuir a que els joves, si, no, que vulguin integrar-se a aquesta activitat, puguin adquirir... Ara, clar, ara tenen cert ajut per adquirir una embarcació de segona mà, però, clar, sí, per què no construir-la? Òbviament, reemplaçant una i, òbviament, assegurant-nos que no s'incrementa la capacitat de pesca, no? I, sobretot, si a més, introdueix innovacions que van cap a la descarbonització, com estàvem dient ara, doncs millor. De fet, nosaltres ara, amb l'estratègia marítima de Catalunya, que potser és un altre tema que abordarem potser més tard, sí, una de les línies que precisament estem treballant ara mateix en Brussel·les, és en potenciar, diguem, prototipus, no?, d'embarcacions elèctriques. De vegades poden ser híbrides, però fins i tot tenim alguna idea sobre la taula d'embarcacions elèctriques al 100%, en algunes tipologies, modalitats de pesca, que podrien, diguem, desenvolupar-se a través del Fons Europeu Marítim de la Pesca. Però, clar, el fons ara mateix ens subvencionaria el que seria una mica el desenvolupament, però no pas l'adquisició pels pescadors. No?
Abans d'anar a l'estratègia marítima de Catalunya, deixem preguntar-li per aquest relleu generacional al qual feia referència i que és molt preocupant al sector pesquer de tota la conca mediterrània, però també de Catalunya. Com ho fem més atractiu? És a dir, com fem que els nanos, els joves, tinguin atracció per anar a pescar i a guanyar-se la vida fent aquesta feina?
Això, aviam, ja la resposta més evident és que si el sector és un sector econòmicament atractiu, doncs la gent hi voldrà anar. I, per tant, diguem, és una causa de fons, no?, d'arrel, no? Per tant, jo crec que tot allò que estem fent per transformar el sector en una activitat, diguem, rendible, moderna, amb horaris moderns, per exemple, perquè, clar, és innegable que la gent vol viure, vol tenir temps lliure, temps de lleure, la gent ja no està tan disposada com abans a fer el que sigui, no? Fer moltes hores i hores, diguem, on no té possibilitat de fer, doncs, socialitzar, exacte, no? Per tant, jo crec que el món va cap aquí, és a dir, algunes pesqueres, per exemple, cogestionades que tenim ara mateix, que funcionen molt bé, el cas del Sonso, per exemple, doncs és una pesquera que permet aquesta, diguem, portar un mode de vida modern, no? I atractiu, no? Per tant, jo crec que això hi arribarem amb tota la política, la gran política que estem fent, d'alguna manera, de fer més rendible el sector. Dit això, sí que és veritat que hi ha un relleu, una necessitat de relleu generacional, però també hi ha molt de relleu, és a dir, la marineria, per exemple, en moltes modalitats, doncs té molt de relleu, no? Per tant, aquí el que estem treballant també és en un sistema d'inserció de la gent que es forma, també.
Ens aturem aquí 3 minuts i ens seguim parlant després de 2:15.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amplificar cada señal de la contracultura que nace desde base silenciada. Yo voy a hacer la barricada al lobby de Víctor Jara y trancar la apatía creciendo en guitarras al vez de más y nada. Voy a ser la altaveu y desfer las cortinas de fondo del poder. Voy a ser allá que nos veo la alegría de los pobres que se hacen valents. Voy a ser la altaveu, no oblide las bombes a casa fuster. Voy a mes, mes mal el estens, Mandela y Allende como referents.
Un cap mes, tanca el sol y se imagina.
Les penes, jo sé que avance a base de contradiccions, a mi em mouen les passions, el bombo i la caixa, les seues pulsions. Vinc seguint a Gramsci, que la història no és més que una guerra per l'hegemonia de les posicions, i en el meu camp de batalla jo tinc les cançons. Vull ser l'altaveu que rebenta la norma i els llibres d'estil, vull ser allò que no es veu i la mare que treu endavant de sospir, vull ser l'altaveu del xiquet que somia en un moble d'amics, vull ser Malcolm X, tinc la
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb el senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, fent un repàs al sector pesquer. I teníem ganes de tractar també una qüestió que va ser presentada recentment. Estem parlant de l'estratègia marítima de Catalunya des d'avui fins al 2030. De fet, des de l'any passat, 2018 fins al 2030, en aquests dos períodes, 2018-2021 i després 2022-2030. Sí. Ambiciós i, sobretot, sí. Catalunya vol liderar tot el que és mediterrani.
Ambiciós, però que està funcionant molt bé, està tirant, vull dir, és una cosa gran, és un transatlàntic que necessita una arrencada i pren un temps. Mm-hmm. Enguany, doncs, el mes de juny vam presentar el primer any, no?, de l'estat d'implementació de l'estratègia marítima en un acte allà al Palau a les Drassanes, no?, al Palau del Museu Marítim de Barcelona. Mm. Vam tenir els polítics de Brussel·les de primera línia, la Direcció General Mare de Brussel·les, i ara vam anunciar, no?, que ara iniciaríem una nova fase, que seria la d'identificar projectes d'escala a nivell territorial, no?, i estem treballant-hi, i la veritat és que abans parlava, no?, sí, d'un projecte, per exemple, de barques elèctriques, no?, una embarcació elèctrica, i en tenim molts més en cartera, no?, és a dir, realment tenim, hem creat fa poc també un grup ad hoc conformat per tots els actors de l'economia blava de Catalunya, no?, mm-hmm, perquè puguin beneficiar-se, doncs, de tot aquest camí que anem desbrossant, que anem obrint, no?, i la veritat és que hi estem molt, molt compromesos.
Mm. Que dona resultats i és admirat fora de Catalunya. De fet, moltes de les iniciatives que en matèria de pesca implementem des d'aquí, i aquí al FAR cada tarda parlem en diferents punts de l'Estat, són referenciades.
Bé, la veritat és que nosaltres entenem que hem d'obrir camí, no?, que hem de tenir una estratègia, hem de tenir un model, i en aquest sentit, tant en el model de gestió pesquera basat en la cogestió, com en la pròpia idea d'una estratègia marítima per desenvolupar l'economia blava, no?, i penseu que ara a Brussel·les el mantra seran els oceans. L'any que ve és un any molt important, a més, fins i tot Nacions Unides tindrà lloc la conferència de Nacions Unides sobre els oceans, en la qual esperem participar-hi, i hem contribuït precisament amb l'estratègia marítima com a contribució de Catalunya i amb el model de cogestió pesquera també, no? Mm-hmm. És a dir, és un moment molt important, per tant, si volem aprofitar-lo al màxim i les potencialitats que ens dona, hem de tenir una política, i és el que hem desenvolupat des d'aquí, no? Coses que m'agrada molt, sí? Concretes, de l'estratègia marítima, per exemple, doncs ara aviat inaugurarem a Tarragona, doncs, tota la nova instal·lació d'energia solar, no?, al sostre, no?, de la llotja, no?, uh-huh, i com a política de descarbonització també, no?, del port, no?, que hem treballat juntament, òbviament, la Confraria de Pescadors i el Port Autònom de Tarragona. És una cosa concreta, no? També obrirem una línia en aquest moment, ara estem a punt de treure-la, no?, de cara a l'any que ve, una línia d'ajuts pionera del Fons Europeu Marítim i de la Pesca per tal de compensar els pescadors, sí, per la fan, poc agraïda, però que fan per convicció, de portar a terra les deixalles, no?, els plàstics i tot això. De fet, ara mateix, abans de venir cap aquí, estava llegint, no?, el Twitter, doncs, els pescadors de Badalona, avui, que s'estan amb tota la raó del món, no?, doncs, sí, posant sobre la taula la seva situació, i estava llegint alguns, allò que mires, reaccions, no?, i és important veure les reaccions, i algú deia, doncs, se'ls hauria de compensar econòmicament per això que fan. Doncs això ja hi estem treballant des de fa molt de temps, i aviat ho estarem fent, no?
És a dir, se'ls pagarà una el que sigui...
Una compensació,
una, sí, compensació, no?, de tota aquesta feina que fan.
Exactament, però és una feina que no haurien de fer, no?, en condicions normals, i que crec que és just, no?, com a societat, no?, que els hi reconeixem.
Deixi'm preguntar-li sobre això dels plàstics. És un drama.
Sí, és la realitat del món, a dia d'avui.
Però és un drama que ens ha caigut a sobre en molt poc temps. És a dir, és un drama...
No, penso que els plàstics ja fa molt de temps que... és a dir, els coneixedors, els coneixedors... És a dir, el carrer li ha arribat en, clar, molt poc temps, perquè hi ha hagut una sèrie de decisions polítiques, d'alguna manera, a nivell de Brussel·les, sobretot, no?, de fer dels plàstics una mica una bandera, però també a nivell internacional, les ONGs, aleshores... Sembla que és un problema que ha aparegut d'un any per l'altre. No és pas veritat, això. És a dir, hi ha hagut una acumulació progressiva i realment ja fa molt de temps que és un problema.
Abans de tancar, sí, el capítol de l'estratègia marítima, no sé si hi ha algun punt més que volia posar-hi l'accent, en la sostenibilitat, per exemple, o en les moltes propostes que hi ha per mirar de fer, doncs, això, més navegable, més agradable, més afable, tot el... tota la zona mediterrània.
Sí, de fet, a través també de l'estratègia mediterrània del govern, no? Doncs la veritat és que ara estem treballant fins i tot a nivell internacional, no? Per tal de connectar, és a dir, la nostra política marítima del nord amb els països del sud també, i a l'hora de buscar també projectes de cooperació.
Que aquí, aquí hi ha un problema, i és que sovint els europeus bé, però els que estan a l'altre costat ja tenen pocs problemes, molts d'ells, avui alguns no tenen problemes però tampoc no volen fer-ho, sí. I per tant, com que compartim mar, sí, es generen greuges comparatius.
Sí, però això tampoc ha de ser l'excusa, és absolutament d'acord, eh? És a dir, el Mediterrani és un, i la dinàmica de les masses d'aigua al Mediterrani, les masses, no, les corrents no paren a mirar les fronteres ni les jurisdiccions marítimes, però també és veritat que allò que fem bo a casa nostra, diguem que el resultat positiu serà per nosaltres, és a dir, no és una excusa allò de dir o tots o ningú, perquè normalment acaba sent el ningú, no? Per tant, penso que no, que hem de liderar, eh? I jo crec que és el que estem fent.
El que tothom reconeix que liderem, i molt bé, és la cogestió. El model de cogestió ens n'han parlat des de València, bueno, des de Castelló, des de Alacant, des de Mallorca, fins i tot des d'Andalusia, sí. Del model de cogestió que tenim a Catalunya com un model a seguir i a implementar a la seva zona. Està funcionant bé? És a dir, hem presentat nous models. Aquí coneixíem el del Sonso, s'ha presentat el del Calamar, també, o el de la Sèpia.
Sí, tenim...
La Sèpia, el Polp,
sí.
Què més?
Ara mateix tenim dos a la zona de Girona, del nord de Girona, no? De Roses i les badies de Roses i Pals. Tenim el del Peix Blau, el de la Sèpia, dos de diferents, sí. Allà. Tenim el, com has dit, el Sonso. Tenim el Polp de la costa central catalana, que també està anant molt bé i han fet coses extraordinàries aquest any. Gràcies a la cogestió han fet unes vedes de femelles, per exemple. Coses ja molt sofisticades. Els pescadors, quan han enganxat una femella, l'han deixat anar. Cosa que ja implica un nivell de conscienciació i de compromís molt fort, perquè deixar anar una femella de pop en certes èpoques de l'any implica deixar anar molts euros.
D'acord.
Ho han fet. Cap al sud també tenim, doncs, el del Cran Blau. Tenim el comitè de cogestió, no?, del Cran Blau. I ara crearem, ara al gener, també a la zona de Terres de l'Ebre, el del pop de Terres de l'Ebre, que és una espècie molt i molt important allà baix. És a dir, sí, hem consolidat aquesta xarxa, no?, de comitès de cogestió pesquera, estan funcionant molt bé, i ara ja començarem a tenir molt aviat els plans de gestió que els mateixos comitès de cogestió, no?, d'una manera participativa, doncs, han acordat.
És a dir, que aviat tornarem a parlar-ne, bàsicament, sí. Per presentar els plans de gestió.
Exactament,
és a dir,
que penjaran dels comitès de cogestió. Sí, sí, sí.
M'ha parlat de dues espècies. Cranc blau, problema, sí. Immens.
Problema, òbviament. És a dir, jo, que a més la meva formació d'ecologia marina, no puc dir que sigui una benedicció ni que sigui una gran sort. Al contrari, és a dir, és obvi que avui dia tenim aquesta problemàtica de les espècies invasores a tot arreu. Dit això, és una oportunitat també si ho sabem, si li sabem donar la volta. És a dir, anem a veure, davant d'aquesta situació, és a dir, una espècie que prolifera d'una manera enorme i que no és pròpia del nostre ecosistema, és evident que el consens científic és que hem de promocionar activitats que l'extreguin, no? En aquest moment l'única activitat o l'activitat més efectiva per treure-la del medi és una pesquera dirigida si hi ha un mercat que aprecia el producte. Per tant, és aquest l'orientació que és aquesta l'orientació que hem pres i ha funcionat molt bé. I dit això no vol dir que si jo pogués tornar enrere i donar-li un botó, esborraria aquesta espècie, evidentment. Però la tenim aquí i es quedarà. Per tant, és una espècie que ara ja forma part de les espècies pescades o comercials de casa nostra, fins al punt que enguany, i això es diu aviat, tancarem l'any amb unes captures passades per llotja de més de 400 tones de cran blau, comparat amb zero fa 3 o 4 anys. I això, fixeu-vos que fins i tot superaran les captures de gamba a tota Catalunya. Una espècie molt nostrada. Per tant, bé, són aquests canvis en els ecosistemes que de vegades són canvis naturals i de vegades són canvis induïts per l'home, no? Com en aquest cas.
Em consta que va haver un viatge a Boston per intentar comercialitzar aquest cranc blau, perquè allà tenen una gastronomia molt més avasada a la seva presència, el que no sé si finalment això ha fructificat o no.
Hi ha idees, me'n consta que el sector està treballant en diverses idees, en part, diguem, originades durant aquell, no, aquell viatge. És obvi que els costums alimentaris o gastronòmics dels Estats Units en matèria de peix i el nostre, doncs, no són molt diferents. Nosaltres, per exemple, el cran blau s'ha popularitzat a l'hora de fer, doncs, arrossos, sí. No, com una mica substituint el que seria el llamàntol aquest del Canadà, també, no? Per tant, als Estats Units, d'alguna manera, tira tirant més cap a la pasta de cranc, no? És a dir, que no es vegi el cranc, no? És a dir, clar, aleshores, bé, jo penso que en qüestió de poc temps, doncs, d'alguna manera sortiran iniciatives interessants en aquest sentit.
I el peix blau, sí. Tot el que fa referència al peix blau, sobretot el que el seitó i la sardina, sí. Que no té mides i que, tot i que hi ha quantitat, hi ha preocupació perquè no s'agafen...
És un, òbviament, no una espècie, són dues espècies, no?, que ens preocupen molt des de fa anys, eh? És a dir, tenim una problemàtica global que és comuna a gran part del Mediterrani, és a dir, aquesta tendència a no créixer, a no arribar a talles, diguem, no, a no morir de vell, diguem-ne, eh? És a dir, abans les sardines teníem individus de 3, 4, 5 anys i ara cada vegada són més d'un i dos anys, no? Això ha passat al Golf de Lleó primer i en moltes altres zones, no? I aquí encara estem intentant esbrinar per què es deu. Efectivament, tot apunta a un factor, diguem, ambiental, canvi climàtic o com li vulguem dir. És molt difícil les relacions causa-efecte, en els ecosistemes naturals. Però, a més, a Catalunya sabem que a la zona de Tarragona hi ha quelcom més que encara fa que en aquella zona, sobretot, no, la situació sigui més difícil, no? Tot i que enguany, per exemple, ha repuntat una miqueta la sardina, cosa que el sector ha agraït. No ha estat un mal any, la primera part de l'any no ha estat dolenta, de l'estiu cap aquí ha estat una mica més justa, si, i en canvi el seitó, que era una espècie, doncs, que ara estàvem pescant, malgrat ser petit, però semblava que era més abundant, doncs ara estem realment, tancarem l'any amb 2 o 3.000 tones menys de captures, no? Dit això, sí que voldria dir que aquí nosaltres hem portat el tema a Brussel·les, hem portat el tema a Madrid, i Madrid ara s'ha compromès, és a dir, de fet fa molt pocs dies vam fer a Tortosa una reunió que nosaltres, impulsada per nosaltres, amb pescadors de valencians i catalans, les administracions de València i la nostra, i vam convidar a venir també la Secretaria General de Pesca de Madrid, i arran d'aquesta reunió Madrid s'ha compromès a que ara al gener convocaran una reunió destinada a treballar en un pla de gestió del blau a nivell mediterrani de l'Estat. Per tant, pensem que és la via, necessitem un pla de gestió com Déu mana, I també vull dir que des de fa aquest any tenim una nova estructura, des de fa un any, no? Tenim una nova estructura per fer el seguiment de les pesqueries a Catalunya, que és l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar, que ens fa molta il·lusió, és quelcom que no hem tingut mai, no? Sembla mentida, no? Qualsevol administració pesquera del món necessita una base de coneixement científic per poder prendre decisions, doncs aquí el Departament d'Agricultura, via la direcció, amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, doncs hem fet aquesta... hem tingut un fill que es diu Icatmar, no? I aquest fill, doncs, té una sèrie de gent que treballa, part d'aquesta gent està finançada per nosaltres a través d'Europa, no?, del FEM, i per primera vegada tenim una presa de dades, de mostra, de mostreig científic sistemàtica que ens està permetent saber i seguir moltes coses, no? I, per exemple, el blau és una de les espècies que estem seguint de molt a prop.
Home, era hora que hi hagués un centre d'investigació que treballés conjuntament amb diferents àmbits, perquè de vegades la pesca i la ciència han anat per camins diferents. Deixi'm preguntar-li l'aqüicultura. Sí. Ara fa uns dies parlàvem amb la gent de la FAO que ens deia que l'aqüicultura és el futur. És a dir, el futur de l'alimentació ha de passar per l'aqüicultura.
L'aqüicultura és necessària, però jo sóc crític amb aquesta idea, no?, de que l'aqüicultura, aviam, l'aqüicultura, i ningú no em pot acusar de no promoure l'aqüicultura, que és, òbviament, és un dels nostres punts pilars d'aquesta administració, però vull dir que és perfectament compatible amb la pesca sostenible, és a dir, el futur, no és allò de que el futur de la pesca és l'aqüicultura. No. L'aqüicultura és important, és una font molt important que ha de ser encara més important de provisió de peix per la societat, però la pesca sostenible ha de continuar sent un pilar fort també.
Aquí teníem una piscifactoria davant d'Arenys de Mar, al Masnou n'hi havia una altra, i bé, eren dos exemples d'això, de generar peixos en granges marines.
Sí.
Ni una ni l'altra.
Bueno, anem a veure, el panorama no és tan negatiu tampoc, eh? És a dir, fixeu, si parlem de peix, sí que és veritat que hi ha poques explotacions, diguem, de peix, en mar, per exemple, però tenim tota una aqüicultura continental que aquí no en parlem perquè és continental, per exemple, la truita, que ara està revifant, perquè el mercat francès, doncs, tira molt, i ara, doncs, hi ha tota la zona de Lleida, de fet, tenim explotacions molt interessants en aquest moment. teníem una granja durada, la darrera que quedava a la Cala, a l'Ametlla de Mar,
sí,
que ara tornarà a produir, amb un nou inversor, que és una firma grega molt solvent i amb bona fama, diguem, de sostenible.
Val.
Per tant, aquí tindrem, garantirem la continuïtat. Òbviament tenim la tonyina també allà. I després tenim, òbviament, tota la indústria de musclo i ostra. Enguany ha estat un bon any pel musclo a les badies del Delta. Clar, aquí el que necessitem nosaltres, és a dir, com a administració, el que sí que podem és posar a disposició dels inversors, del sector privat, els fons europeus marítims i de la pesca. En aquest sentit, es posem sobre la taula i qui vulgui, a més, està, la inversió en aqüicultura està molt, molt primada a Brussel·les. No? Mm-hmm. Per tant, aquí, doncs,
falta inversors.
Falta interès, és a dir, o potser no falta, potser tenim el que el nostre territori, doncs, pot... No ho sé, és a dir, òbviament ens agradaria tenir-ne més.
Doncs aviam si algú que ens escolta vol assumir el risc i a partir d'aquí, doncs, intentar promoure. Jo crec que és una bona mesura.
Tenim un IRTA, un institut científic propi, amb una especialització en aqüicultura que és absolutament d'excel·lència, és a dir, que realment posem a disposició dels inversors o de les persones que vulguin, diguem, una sèrie de, des de fons fins a ciència, per tant, diguem que hi ha poques excuses en aquest sentit.
I dues qüestions per acabar. Per una banda, deixi'm preguntar-li, sovint els dimarts nosaltres parlem amb dones de mar, cada setmana en parlem amb una i descobrim coses brutals de la relació entre el sector femení, entre el sector, perdó, pesquer i el gènere femení, que és un gènere que ha estat una mica ocult. En aquest sentit, hi ha aquest programa pilot de mentoratge professional, on hi col·labora la Maribel Cera, que és la presidenta de l'Associació
Catalana de Dones de la Mar.
Dones de la Mar.
Exacte, sí, sí. Molt jove, també, que és una organització molt jove que s'ha creat. Sí.
És un futur, no? És una de les línies, és una de les formes d'involucrar no només dones, que també, sinó també incorporar nous agents.
Òbviament, primer jo penso que és un reconeixement de justícia, és a dir, el paper que la dona ha tingut tradicionalment i que ha estat invisibilitzada, no? I òbviament també és de futur, és a dir, per què no la dona no pot participar, doncs, en primera línia en moltes activitats, doncs, fins i tot extractives, no? Com ella mateixa, no? Aleshores, aquí, doncs, és un programa pilot molt, molt interessant, aquest del mentoratge, no? Pel qual, doncs, tenim una mentora que ha d'acompanyar, doncs, a una mentorada, no? A una aspirant, no? A entrar al sector, no? I bé, estem ara treballant-ho junt amb l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, no? De l'Ametlla de Mar, i creiem molt en aquestes experiències pilot que, si funcionen, doncs són replicables, no?
I la darrera qüestió que li volia comentar, més que una qüestió, és una idea, és una proposta. Ara fa uns mesos llegíem o sentíem que el Departament d'Agricultura havia destinat 2,8 milions d'euros en comprar fruita perquè els nanos a les escoles provin la fruita del país. I jo pensava, per què no fem el mateix amb peix de poc valor comercial i molt interès nutricional? No? Per què no ho fem?
Sí, és més complicat, és a dir, la fruita és fàcil, a l'hora del pati repartir una poma, ara bé,
però als menjadors escolars, per exemple,
sí, no, absolutament, i a més nosaltres és una política que estem promocionant, no? És a dir, tenim un problema, és a dir, jo sempre ho dic, és a dir, sí que hi ha manca o dificultats de relleu generacional amb el sector, però a mi em preocupa gaire, tant o més, el relleu del consumidor, i això és molt important, és a dir, està transformant-se tant, o sigui, el que és, no? Diguem, els costums, els hàbits socials, no? I a nivell de, diguem, de la gastronomia es nota molt, no? Pràcticament perquè hi ha com la idea de que és complicat, no? Cuinar peix o...
Sí.
No? Per tant, ara aviat tindrem per primera vegada el llibre blanc del peix a Catalunya, que s'ha fet amb fons del FEM i l'ha liderat el gremi de peixaters treballant amb tots els altres actors, i la presentarem a Alimentària ara al mes d'abril.
Molt bé.
I també és una base, és quelcom que ens ajudarà, per exemple, de cara al Seafood Expo Global, que és l'esdeveniment, la fira global més important de peix, no?, del món, que ve a Barcelona a partir de l'any 2021, i ara estem treballant junt amb Fira de Barcelona, doncs, òbviament, l'hem d'utilitzar com a palanca, tant interna com externa, no? Interna per, no?, una mica promocionar, no?, tot aquest consum del peix, i externament també per vendre'ns a fora, i que se'ns visibilitzat, no només els nostres productes, sinó el nostre know-how també, doncs, en aquest camp, no?
El Seafood és, perquè tots ho entenguem, és una mena de mobile del peix.
És el mobile del peix, exactament, ni més ni menys. Penso que és, per entendre'ns, és això, és a dir, porta 27 anys aquesta fira desenvolupant-se a Brussel·les. Tenim essencialment gent de tot el món, des d'Islàndia fins a Rússia, fins a la Xina, és a dir, és absolutament global, i per decisió, és a dir, pròpia, és a dir, la fira ha evolucionat, estaven cercant una seu, doncs, també una ciutat, doncs, més, diguem, oportunitats també de logística, etc. I hem tingut la gran sort, i aquí Fira de Barcelona, i vull agrair-ho públicament, ha fet una feina excel·lent, una feina, de fet, no? I ho ha aconseguit, portar a Barcelona la Seafood. Per tant, és una oportunitat en el moment com aquell moment, no? que abans deia, no? Fa un moment estava parlant que s'han canviat els hàbits, no? Les percepcions. Aquesta fira ens ha d'ajudar també a visibilitzar-ho.
Doncs, en tot cas, tindrem oportunitat per poder-ho explicar. Hem tocat moltes qüestions, segurament ens n'hem deixat unes quantes. Jo crec que per fer una visió general de com ha anat aquest 2019 ha estat prou enriquidor. No trigarem tants mesos en tornar-lo a convidar, senyor Tudela.
Això sabeu que sí, que la vostra això, i la veritat és que penso que és part de la nostra feina, és fer aquest retorn a la social, diguem, d'allò que fem.
Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat, que ens hagi estat amb nosaltres aquesta estona. Ara l'acomiado perquè me'n vaig amb una de les cofradies que hi ha a Catalunya a saber a quin preu s'ha venut el peix avui, que és una cosa que fem cada tarda.
Interessant, avui és dimarts, i a més estem a les portes del Nadal, segurament els preus seran bons, esperem-ho.
Esperem que així sigui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I ens anem cap a l'Empordà. Cristina Cantal, a quina cofradia?
Doncs a la de Palamós. Per saber doncs com ha anat aquesta jornada de pesca d'aquest dimarts, en parlem amb la Cristina Manyes, que és la gerent de la confraria de pescadors de Palamós.
Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han pogut sortir a pescar les barques avui?
Sí. Avui ha sigut millor temps. Ahir sí que van tenir més problemes, però avui bé, cap problema. I hem pogut tenir una miqueta de tot. Sí, digueu.
No, anava a dir, i què han portat aquestes barques que sí que han pogut sortir a pescar avui?
Perdona, és que no
dic, què han portat? No, dic, quines espècies han portat aquestes barques que sí que han pogut sortir a pescar
avui? Al dematí hem tingut anxova, bastant, hem tingut 4 tonelades de, o quasi 5 tonelades d'anxova, i també hem tingut sardina, una tonelada, una cosa així, i bueno, ja s'ha d'aprofitar perquè res, divendres ja no van a pescar. O sigui, ara començarem una veda del peix blau d'un mes, fins a cap al final de gener, fins al 20 de gener, doncs no podrem tenir anxova d'aquí, de les comarques de Girona.
Perquè són totes les confraries les que faran veda simultàniament.
Sí, la part de Girona sí, paren totes a la vegada, sí. Ara seran descansar una mica, que ara l'anxova pugui créixer i la sardina i es reprodueixi i després tots hi tornarem.
I a quin preu ha anat aquesta anxova i aquesta sardina aquest matí?
Pues mira, l'anxova ha anat a uns 4 euros i la sardina també, més o menys, preu. Mm-hmm.
Però a la tarda també han pogut sortir a pescar, no? Ara ja s'ha acabat la subhasta?
No, encara queda alguna barca per vendre i bueno, han fet una jornada pues, normal. Ara que intenten anar a pescar aquelles espècies més valorades, de cara ara a la campanya de Nadal, i això, doncs pues van a buscar tot allò que els consumidors pues, volen poder degustar, i en aquestes celebracions que venen. Però bueno, com que tampoc hi ha espècies doncs, que quan els anem a buscar pues, estan barrejades i s'agafen una miqueta de tot, però bastant variat.
A veure, Cristina, fem una llista. Què es vol? A veure, gamba, no? Gamba, sí, rap, hagut. No?
El que sí, escamarlà. Després pues, ja, el que seria més pues, el peix aquest més d'escata, també és molt valorat ara per aquestes dates, el pagre, el pèntol, tot això pues, és és que es valora, els lluços macos, el caproig, llavors són espècies que es valoren ara, sí.
De fet, d'avui en vuit, Nochebuena, allò, nit bona, que es diu, no? I demà Nadal, aguanta una setmana, és a dir, ja es pot començar a pescar i que aguanti en bones condicions fins a aquestes festes? O és precipitat encara? Sí, no, encara no, no?
No, en una setmana és molt. S'hauria de congelar. Es pot comprar, després ja el peixater normalment doncs ja ho sap preparar doncs per poder-ho congelar, sí. I així t'assegures que estigui perfecte, no hi ha problema. I si vols fer-ho fresc, doncs has d'esperar a comprar-ho ja per la setmana que ve. El dilluns encara es va pescar, dimarts, dimecres i dijous ja no hi haurà subhasta, perquè el dia 24, igual que el 31 i el dia 5, sí, tot i ser laboral, doncs les barques de repostegament no van a pescar, doncs perquè són dates que la gent no està per anar a comprar, sinó que estan per altres coses, no?
Per tant, doncs ja, dilluns pressió màxima pel pescador, És a dir, dilluns és dia clau.
Sí, és pot ser-ho, sí, dia clau. I després el divendres també és dia feiner,
sí.
I després la setmana següent doncs, cau igual, el 30 cau en dilluns, 31 en dimarts, doncs seria el mateix sistema de setmana. I bueno, i després també dir-vos que a partir del 4 de gener les barques del pla de gestió de la gamba doncs paren 2 mesos. Opa. I estarem 2 mesos amb les barques d'arrossegament de gamba, doncs, parades al moll, i
estem deixant
també una parada temporal biològica també de l'espècie.
Bueno, 2 mesos de gambes congelades, ja veuràs. Escolta'm, Cristina, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Si no parlem abans de Nadal, bones festes, i que dilluns pesqui molt tothom, que sigui un bon dia de pesca. Cuida't molt.
Molt bé, bueno, molt bones festes a tots. Vinga, adéu.
Igualment, a reveure. La Cristina Manyes, des de la Cofradia de Pescadors de Palamós, explicant-nos com ha anat avui aquest preu del peix i posant-nos en la pista de que som ja en dies claus per aquest sector. Nosaltres demà tornem a explicar-vos, com sempre, amb clau marinera, la realitat catalana. A les 4, a la vostra ràdio local. Gràcies.
Segueix la llum del far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
El 21 de desembre ballarem per compartir. Concert solidari endavant i DJ Sons. Music for Food és una acció que arriba a l'Escala per lluitar contra la fam a les nostres comunitats locals. Accedeix a la sala polivalent aportant aliments de bon conservar o una joguina en bon estat. Amb el suport de
celebrar els dinars i sopars,
Sons, Obet i Ajuntament de l'Escala, t'esperem a la sala per ballar i compartir.
Soc del Port de la Seu, el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
l'indret del meu món. Mirades cegades, converses callades, a tu tan crema.
Ràdio L'Escala.